Ràdio Estel.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, de Busguard. Ens retrobem amb vostès, amics i amigues de la taula de l'Evangeli, a través de les ones radiofòniques. I com cada setmana, ens disposem a comentar la litúrgia dominical amb els nostres convidats al programa, que avui són Teresa Cabanes, mossèn Ramon Sàrries i mossèn Cinto Busquet. De seguida els hi presentem. Teresa Cabanes és mare de família i presidenta de Mans Unides del Bisbat d'Urgell i catequista. Hola, què tal?
Hola, com anem?
Molt bé, per aquí, contents de tornar-la a tenir amb nosaltres.
Jo també, per haver pensat en mi.
Mossèn Ramon Sàrries és rector de la parròquia de Sant Esteve d'Andorra la Vella i arxiprest de les Valls d'Andorra. Hola, benvingut de nou.
Gràcies, content d'estar entre vosaltres.
I nosaltres també. També ens plau de tenir amb nosaltres mossèn Cinto Busquet, que és secretari personal de l'arquebisbe d'Urgell i membre del moviment dels focolars. Hola, què tal?
Gràcies, Maria, te vos guardo.
Gràcies per ser amb nosaltres. Amb ells, amics i amigues, conversarem sobre el missatge que contenen les lectures de la missa d'aquest diumenge, que és el 17 de durant l'any. Fan possible el programa amb el seu caror a la direcció, l'Àlex Alsina a la producció i també avui assumint el control de so. Maria Marín, qui us parla, presenta i condueix la taula de l'Evangeli. Benvinguts, ben trobats.
Ràdio Principat i Ràdio Estel, sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge 17 és del llibre segon dels Reis i del capítol 4.
En aquells dies, un home de Baal Salissà va anar a dur a l'home de Déu, Eliseu, 20 pans d'ordi, els primers de la collita, i 20 ovell. Eliseu digué al seu servidor:
dona-ho a tota la comunitat i que mengin.
El servidor li contestà:
com puc donar això a un centenar d'homes?
Però Eliseu insistí:
dona-ho a tota la comunitat i que mengin. Això diu el Senyor: tots en menjaran i encara en sobrarà.
Ell ho repartí, en menjaren i encara en sobrà, tal com el Senyor havia dit.
El capítol 4 del segon llibre dels Reis està dedicat a alguns miracles d'Eliseu. És un profeta presentat com a deixeble d'Elies i el seu successor com a cap d'una comunitat profètica a la vora del Jordà. Què hi ha darrere d'aquests versets com a missatge per a nosaltres? Com tertulians, mossèn Ramon Sàrries, vol començar vostè?
Sí, però bé, jo vull fer un primer toc d'atenció molt curtet. Esclar. Hi ha una primera impressió que dona, dius, repartir allò que es té, compartir-ho amb els altres, ja parlarem de la comunitat de profetes i com ve després, i sobretot una idea que jo per mi és la que sempre em consola, i és el que Déu dona sempre és suficient i encara en sobre.
Ens ho creiem, això?
Jo crec que no.
Això ho creiem.
No, vostè, li pregunto ara mossèn Sàrries, després, Teresa, vostè...
Oh, és que això...
Ens ho creiem, perquè dèiem d'actualitzar aquests versets, com li agrada fer a mossèn Cinto, sí, després també vostè pot tenir la seva intervenció, però toquem una mica de peus de terra. Ens ho creiem realment que Déu ens ho dona tot, a desdir tot el que necessitem?
Els cristians... I encara més, eh?
I encara més. Això ja anava a dir, i encara més.
I encara
més. Vostè què li sembla, com a rector d'una parròquia que té molts feligresos?
A veure, aquí hi ha... Tu em preguntes si ens ho creiem.
Vostè què li sembla, des de clar? Vostè segurament pot dir, jo sí, a veure... Però...
Hi hauria una altra pregunta.
Què li sembla?
Hi hauria una altra pregunta abans, Maria, que fora... Realment, el que Déu ens dona, ens ho repartim. Jo, també. Abans de dir... Perquè jo, abans de dir la idea aquesta de que el que Déu dona és suficient, he parlat abans de repartir.
Molt bé. Ens ho creiem? Que...
Si el que Déu ens dona ens ho repartim, veurem que n'hi ha per tots i encara ens sobrarà. Ara bé, potser no ens ho creiem a nivell mundial, per exemple, perquè no ho repartim. Si ens ho creguéssim, repartiríem. Quan t'adones que no repartim els béns que hi ha en el món, et fa pensar que hi ha algú que té interès, o persones, o col·lectius de persones, que tenen interès en acumular, perquè no es deuen tenir prou de confiança amb el que Déu dona suficient. Llavors s'han de guardar perquè, si
per
fos
tant,
un
sembla
cas,
que no ens ho acabem si de creure, la comunitat cristiana.
A nivell mundial...
No, no, no és només d'una qüestió de creure, de fe. Aquí és un problema molt greu, el que ara...
De creure, d'estar convençuts.
És a dir, quan diu, repeteix el text, no? Dono a tota la comunitat i que mengin. I ho torna, dono a tota la comunitat i que mengin. La situació que ens trobem avui a nivell planetari, aquí ja no estem parlant de la nostra parroquieta, és una vergonya i és un gran pecat social i històric. És a dir, no hauria de morir ningú de fam al món. Perquè n'hi ha més que suficient, els estudis que han fet també recents de les Nacions Unides.
Jo quan deia que no ens ho creiem anava per aquí.
A veure, Mans Unides...
Perquè, esclar, sí, avui en dia Mans Unides està visquent una situació com no havia passat mai. Jo crec que ni fa 52 o 53 anys, quan vam néixer, això estava com està ara. Perquè només ha faltat una crisi global perquè repercuteixi, si cal, i més, en els que ja la tenien. Quan diuen, oh, és que ells noten la crisi, no noten la crisi, és que ells, com que la tenen permanent, no poden notar res, però l'ajuda que des d'ara o fins ara havia donat el primer món, diem-ne, o mal dit primer món, en aquesta gent, se'ls hi acabarà. Vull dir que aquesta crisi encara serà pitjor. Jo per això dic que no ens ho creiem. No ens ho creiem perquè què està passant? Veiem una problemàtica global molt complicada i què fa la majoria de gent que pot tenir? Acaparar més i donar menys. O sigui, estem vivint just a l'inrevés de lo que aquí ens estan dient, de que hem de repartir. Què repartim? Re. Al revés. Tothom, vinc a veure jo què puc tenir. I no parlem de la societat civil i dels fraus i de tot el que s'està visquent. No anem per aquesta línia, anem...
Doncs què falla aquí?
No, de totes formes, jo vull deixar constància d'una cosa, i és que, a pesar de la crisi, sí que hi ha molta gent que han augmentat la seva generositat en ajudar les necessitats. Càritas, per exemple, sí, una altra institució que, com vosaltres, ja tenim les necessitats, doncs està, veus com augmenten els donatius, el que sigui. Ara, el plantejament global, és que dius, no repartim, a nivell mundial no repartim, i aleshores és quan, si em preguntes, ens ho creiem això, si ens ho creguéssim a nivell mundial, repartiríem.
Sí, la funció profètica de l'Església de denunciar-ho, de dir-ho i de denunciar-ho.
Jo quan dic que Mans Unides pateix, també és veritat que no patim una davallada important a nivell, com deia mossèn Ramon, a suposar Càritas, és clar. Allò que diuen ara, ens diuen que com és que encara ajudem en els altres si en aquí tenim tanta necessitat. Jo crec que una cosa no ha de fer perdre la visió de l'altra. Serem solidaris en Càritas, però no oblidem que hi ha un sector que és que no és quan hi hàgim de ser, és que encara està en el mateix pou, vull dir que clar...
De fet, és un diàleg que no acabaríem mai. No, si només parléssim d'això, ens centraríem...
Càritas i Mans Unides són dues institucions necessàries però amb finalitats diverses, i que totes dues hi han de ser. No ens enganyem. Una potser mires més la realitat teva d'aquí, de casa, i l'altra tenir la mirada oberta arreu del món. I les dues coses s'han de fer. No quedar-nos només a casa, ni mirar només en fora. Les dues coses s'han de fer.
Anem a veure què ens diu la segona lectura. Potser il·lumina també tot això que estem comentant. És una segona lectura de la carta de Sant Pau als cristians d'Èfesi, del capítol 4.
Germans, jo, pres per la causa del Senyor, us prego que visqueu com ho demana la vocació que heu rebut, amb tota humilitat i mansuetud, amb paciència, suportant-vos amb amor els uns als altres, no escatimant cap esforç per estrènyer la unitat de l'esperit amb els lligams de la pau. Un sol cos i un sol esperit, com és també una sola l'esperança que neix de la vocació rebuda. Un sol Senyor, una sola fe, un sol baptisme, un sol Déu i Pare de tots, que està per damunt de tot, actua a través de tot i és present en tot.
Exhortacions pràctiques de cara a la vida cristiana. Està centrat en una exhortació bàsica, la unitat en una mateixa fe i una mateixa crida, que es tradueix en una vida comunitària sense baralles ni trencaments, sinó per un interès mutu per al bé de tots els que formen la comunitat. Si els hi sembla, també podríem fer l'esforç d'intentar veure què ens diu aquest fragment, aquest text avui dia als cristians?
Jo voldria fer una primera observació quan l'autor d'aquesta carta ens diu la vocació que heu rebut, crec que fa referència a la vocació cristiana. Per tant, la primera vocació nostra, de tots nosaltres, és la vocació que tenim com a cristians. Després hi ha diferents mencions, ministeris, vocacions específiques que després també el Senyor ens dona i ens ofereix per un servei determinat a la comunitat, però que l'essencial, i això crec que no ho hem d'oblidar mai per a tots, des del Papa a l'últim nen que ve a la catequesi, és la de ser membres de l'Església de Crist i viure segons aquesta lògica d'unitat i de comunió que aquí ens parla aquest text.
Estic absolutament d'acord, eh? Vull dir, vocació, quan per vocació, vocació cristiana, eh? Sí, sí, sí. I fixa que hi ha un rerefons baptismal, sobretot ara acaba el text. Aquesta fórmula baptismal d'un sol senyor, una sola fe, un sol baptisme, un sol Déu i Pare. Però sí, certament. L'únic deure dels cristians seria aquest viure d'acord amb el que som. La nostra condició de fills de Déu, coneixem per la fe, ho hem rebut pel baptisme.
A mi això de la vocació, atenent-la a la vocació cristiana, em costa una mica d'encaixar-ho, eh? Perquè, és clar, vull dir, hi ha molta gent que diu, jo no sé si la tinc, aquesta vocació, jo sóc cristià, però la vocació no l'acabo de veure si és una vocació o és perquè m'hi he trobat. Jo, personalment, sí que puc dir que tinc vocació cristiana perquè ho he madurat, però hi ha molta gent cristiana, perquè està batejada, que aquesta vocació no l'ha sentida i, en canvi, és cristiana. En aquí, a mi em costa d'encaixar el que per mi és una vocació, que és una crida, que és un sentir. Hi ha molta gent que presenta, o almenys comenta, aquesta cosa. Ho dic de cara en això de la vocació.
No, aquí és una fenya de l'Església i una fenya de la catequesis, és ajudar a descobrir aquesta vocació que cada un tenim. Pel fet de ser cristià, d'estar batejat, tens aquesta vocació, tens aquesta crida. Tant ajudar a descobrir aquesta crida que un té. Llavors aquí et dirà...
Si que has estat cridat, és a dir, en el sentit de redescobrir el baptisme, has estat inserit en una família, la família dels deixebles de Jesús, que se saben fills de Déu com a pare, i que, per tant, si un acull aquesta crida que ha estat ja feta i la fa pròpia, llavors pot viure amb aquesta plenitud de vida amb els altres germans i amb Déu com a pare.
Sí, sí, jo amb això estic completament d'acord. Vull dir, no hi tinc res a dir. Ho dic de cara a que molta gent, quan enfoques que ser cristià és una vocació, o com dèiem aquí, la vocació cristiana, ho posen una mica en entredit, eh? Ho dic només per això. Que jo hi estic molt d'acord i em sembla que és un text magnífic i que quan cantem tot aquest reguitzell d'afirmacions amb la nostra fe, t'hi sents, no?, de dir un sol...
Però, a veure, moltes vegades ens trobem amb gent al voltant nostre que diu jo vaig a missa els diumenges i potser es pensa que per aquest fet mateix ja ets cristià, ja en tens prou. I aleshores dius, jo tinc una dona, tinc uns fills, tinc un treball, visc en una ciutat que m'agrada, tinc aquest esport, tinc un 4x4, tinc dos ordinadors, tinc una càmera de fotos, tinc el Barça i tinc Déu. Vale? Ja està. I aleshores fem una escala en què contem que Déu és una més de les moltes coses que posseïm i que ens agraden.
Clar, no,
però
en canvi, aquest Déu,
la vocació cristiana,
aquest Déu està per damunt de tot,
aquí
actua
està,
a través de tot
està.
I és present en tot. És haver fet experiència de Déu com aquesta presència que és el fons de tot. No és una cosa més entre altres coses, no és algú més entre moltes relacions que un té, és aquesta presència paternal que és l'origen, que és el fonament de tota experiència
clar,
que fem.
Clar, en aquest sentit, Déu al centre de la meva vida, i a partir d'aquí, el Barça, els amics, la família, tota la resta de coses, però primer això, si som cristians, compte, que, no sé, a vegades va bé de matis, no sé si els hi sembla, o potser exagero.
No, 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 jo penso que no, eh?
Si es descobrir, jo diria, Déu com a fonament de la pròpia vida, com a horitzó existencial. Que...
I des d'aquí tot.
Des d'aquí tot, sí. I llavors també, a nivell, voldria dir també una altra cosa més. Aquesta frase que diu, no escatimant cap esforç per estrènyer la unitat. com un, el distintiu nostre del cristià. Com puc fer experiència de Déu? No és una cosa que jo m'assec sota un arbre, faig meditació i m'il·lumino i veig Déu Nostre Senyor. Si jo visc en unitat amb els altres, aquí és on es fa present aquest Déu. Aquí és, en aquesta relació de fraternitat amb els altres, jo puc fer experiència de Déu com a pare.
Penso que això, clar, el text no exclou que hi vegem que és un esforç que s'ha de fer. Us prego que visqueu, i ell fa una recomanació, no escatimant cap esforç. Dic, aviam, sí que és aquest esforç constant. I això les cartes, Sant Pau fa molt les seves cartes, sobretot la segona part de les cartes, quan té aquest to més exhortatiu, a dir, viure d'acord amb allò que creiem, amb allò que som. Clar. Viure d'acord amb el que som, amb el que creiem. No sé, això em fa pensar, diumenge passat, un pare, la mare estava callada, feia que sí amb el cap, el pare, que parlava amb la seva filla, una noieta de 14 o 15 anys, i li estava recordant, recorda't de quina família ets, qui són els teus pares. És a dir, tu formes part de la nostra família, i això t'ha de fer estar orgullosa, contenta de ser d'aquesta família. Per tant, tens de sentir, honrada, i d'alguna manera, doncs, ser orgullosa de ser d'aquesta família, de la família que ets. I millor, ara hi penso, perquè, mira, va passar potser desapercebut quan no ho sentia el diumenge, en canvi, avui penses, sentir-nos orgullosos, dels cristians, de ser de la família que som.
Clar.
Som de la família cristiana, doncs tenir el goig i la satisfacció de que som d'aquesta família, que tenim aquest Déu per pare i que tenim aquests germans.
Molt bé, continuem endavant i ara ho fem tot escoltant l'Evangeli, que és segons Sant Joan, i del capítol 6.
En aquell temps, Jesús se n'anà a l'altra riba del llac de Galilea, al llac de Tiberiades. El seguia molta gent perquè veien els senyals prodigiosos que feia amb els malalts. Jesús pujà a la muntanya i s'hi assegué amb els deixebles. S'acostava la Pasqua, la festa dels jueus. Jesús alçà els ulls, veia la gentada que anava arribant i preguntà a Felip.
On comprarem pa perquè ho puguin menjar tots?
Ho preguntava per veure què hi deia Felip. Jesús ja sabia què volia fer. Felip li respongué.
Necessitaríem molts diners per poder donar només un tros de pa a cadascun.
Un dels deixebles, Andreu, el germà de Simó Pere, diu a Jesús...
Aquí hi ha un noi que té 5 pans d'ordi i 2 peixos, però què és això per a tanta gent?
Jesús digué que fessin seure tothom. En aquell indret hi havia molta herba i s'hi assegueren. Eren uns 5.000 homes. Jesús prengué els pans, digué l'acció de gràcies i els repartí entre tota la gent asseguda. El mateix va fer amb els peixos, i en repartia tant com en volien. Quan tothom quedà satisfet, digué als deixebles...
Recolliu el que ha sobrat, que no es faci malbé.
Ho recolliren, i des de les sobres d'aquells 5 pans d'ordi n'ompliren 12 coves. Quan la gent s'adonà del prodigi que Jesús havia fet, començà a dir...
Segur que aquest home és el profeta que havia de venir al món.
Jesús, sabent que anaven a apoderar-se d'ell per fer-lo rei, es retirà tot sol a la muntanya.
La multiplicació dels pans és un esdeveniment clau dels relats de la vida de Jesús. És com la darrera gran predicació massiva del Senyor i fa un signe públic del regne de Déu. És a dir, felicitat per a tothom, banquet on tothom és convidat, on ningú es quedarà amb gana, etc, etc. Què els hi sembla, vostès? Comença vostè, mossèn Cinto.
Bé, aquest diumenge s'interromp la lectura de l'Evangeli de Sant Marc que estem fent en aquests diumenges d'aquest any i comença la lectura del capítol 6è de l'Evangeli de Joan durant 5 diumenges. Tindrem també tot el mes d'agost que la llegirem el diumenge a l'Eucaristia. És un gran text, és el gran text eucarístic, però no només amb la materialitat de l'Eucaristia, sinó per entendre que a l'Església estem cridats a repartir aquesta vida abundant que ens arriba a través de Jesús. Jo aquí voldria dir només dues coses. L'actitud de Felip, una cosa, respecte a l'actitud de Felip i l'actitud d'Andreu, que me semblen com paradigmàtiques de dues actituds que es poden agafar davant de l'acció de Déu a la nostra vida o de grans dificultats o situacions que hem d'afrontar. La de Felip, de dir, anar amb cabòries, només amb els propis recursos, i com que ja veiem que aquí no ens en sortirem, doncs mira, la costa aquí, jo em paro i no puc fer res. En canvi, la d'Andreu, de dir, mira, el que tenim a l'abast, són 5 pans, són 2 peixos, no sé si serveix per alguna cosa, però vinga, Jesús, aquí tens aquests 5 pans i aquests 2 peixos. Crec que el Senyor ens convida constantment que li donem, que li oferim els pans i els peixos que tenim a l'abast, que sempre serà poca cosa respecte a les necessitats que veiem al nostre voltant, però que si ho fem passar a través de les mans de Jesús, això es multiplica.
Jo, en aquest text, que, bueno, és d'aquells textos que, com que durant tot l'any, i sobretot quan fem catequesis, l'expliquem i el diem, la part de lo que Jesús vol dir en aquest moment no és el més important. Però fixant-se bé, com deia mossèn Cinto, en les actituds, les podem, és tan actual que les podem trasplantar en el moment. Felip és aquell que no és l'emprenedor. Ara que ens parlem tant d'emprenedors, Felip diu, ui, no, no, a mi no ens emboliquem, massa jaleo, qui no, no. En canvi, doncs Andreu diu, escolta, això, jo ara, que em moco una mica a vegades en el món cultural, que també rebem retallades per tot arreu, doncs dic, mira, si tu tens un gerro, jo tinc la flor, si l'ajuntem farem un ram. Doncs crec que aquest és una mica també el missatge que Jesús, això es frivolitza molt, el del ram, però, a veure, vull dir que d'aquestes petites coses en surten de grans, amb 5 pans i 2 peixos, poca cosa es podia fer, però van donar menjar a tothom. Per què no ens ho creiem, això? Allò que dèiem de creure'ns o no, creiem això. Si ell, Jesús, ho va fer amb aquestes paraules, què podem no fer nosaltres, que tenim a l'abast tantes i tantes coses? Fem de Felip? Ui, no, no.
Jo, hi ha una primera qüestió prèvia que m'agrada remarcar aquí, a diferència dels evangelis sinòptics. Que els evangelis sinòptics és una mica, Jesús actua davant la necessitat, diu, aquesta gent mos defalliran, fa molts dies que van amb mi. Aquí no presenta una situació crítica d'aquella gent, una necessitat material de menjar, no. Eren allà a les muntanyes, comença a presentar gent allà, i Jesús pren la iniciativa. A on, com menjaran aquesta gent? Primera cosa, no hi ha una necessitat. Es pren la iniciativa no per necessitat, sinó avançant-se als problemes que puguin venir. Tinguem en compte, perquè moltes vegades anticipar-nos als problemes, si ho podem preveure, ja és un pas endavant. La segona cosa que hi ha aquí, això que estàs dient tu, Teresa, i que el text ho apunta d'una manera molt, molt bonica. Bé, hi ha un noi que té 5 pans i 2 peixos, que no servia de res per aquella multitud, és evidentment, vull dir, escolta'm, i aquell noi t'hauria pogut dir, la mare me'ls ha ficat aquí a la forja per menjar-me'ls jo, i mira, la gent ja s'espavilaran. I què portava l'altra gent? No ho diu si portaven o no, perquè el noi dona els 5 pans als 2 peixos, que és una insignificància per a tota la multitud. Ho dona. Però en mans de Jesús, allò que té Jesús és suficient i encara en sobre. Recordem la primera lectura. Si Jesús agafa aquests 5 pans i 2 peixos, doni per a tots. I ens dirà el text, que ara vull afegir dins d'aquesta mateixa línia, al final diu, que és Jesús qui ho repartia. A diferència dels sinòptics de Mateu, Marc i Lluc, que els Jesús els dona als deixebles i ells els reparteixen. Aquí el text diu que Jesús el repartia. O sigui, agafa un protagonisme. Jesús, davant de la multitud que s'acosta, davant d'aquella petita ofrena del noi que té els 5 pans, i els beneix amb tot aquell ritual litúrgic, això sí que és molt a remarcar, és el text litúrgic de Sant Joan, aquest, no hi ha institució de l'Eucaristia a l'últim sopar, és el text litúrgic, tot aquest capítol 6, com ha remarcat mossèn Cinto al començar les seves paraules, llavors Jesús els beneirà i els repartirà. Ell és el protagonista.
Bueno, ara també, doncs, encara subratllar el fet que Jesús té necessitat dels deixebles i té necessitat d'aquest noi que li ofereix els pans i els peixos. Déu té necessitat de nosaltres. Déu no pot actuar directament en aquest món si no és a través de la nostra bona voluntat i d'allò que oferim. Que crec que aquest és un punt importantíssim. També quan, quan ens diuen per què Déu no actua davant de certes desgràcies, davant de certes situacions. És una cosa que ens hem sentit dir moltes vegades. Perquè, en un cert sentit, podem dir no pot actuar si no som nosaltres els qui permetem al seu esperit que actuï en aquella situació concretament, materialment. Per tant, la responsabilitat nostra, la responsabilitat de la persona humana, fica el bé que Déu vol pugui anar endavant.
Jo crec que és un dels textos, evidentment, més punyents de tot l'Evangeli. Ja ho he dit abans, no? És un dels texts que fem servir, tant d'altres sinòptics com aquest, per explicar què vol dir el repartiment que Jesús ens dona sense demanar res, no, Jesús? De res ens emplena. Doncs, per tant, seria com allò de dir, només seguint Jesús en tindríem prou.
I encara hi ha una última coseta que se m'ha ocorregut en aquest moment. Recollo el que ha sobrat, que no es faci molt bé. O sigui, els béns que Déu ens dona no s'han de perdre. Són per a les persones i s'han d'aprofitar bé de les persones.
Molt bé, doncs, contertulians, moltíssimes gràcies per la participació al programa. Teresa Cabanes, gràcies.
A vosaltres.
Mossèn Cinto Busquet, gràcies.
Moltes gràcies.
Mossèn Ramon Sàrries, gràcies.
Ha estat una satisfacció.
I a vostès, amics i amigues de la taula de l'Evangeli, moltíssimes gràcies també per sintonitzar-nos setmana rere setmana aquí en la cadena Estel, Ràdio Estel, Ràdio Principat. Els recordem que poden fer-nos arribar els seus suggeriments, les seves opinions, els seus comentaris sobre el programa. I poden fer-ho a la nostra adreça de correu electrònic taulaevangeli@radioprincipat.com. taulaevangeli@radioprincipat.com. També ens trobaran al Facebook. Sàpiguen que els esperem la setmana vinent. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.
Ràdio Estel.